Via Lliure Podcast.
Aprofitant un viatge llampec, perquè això és així, s'ha d'aprofitar aquests moments, a Catalunya, la protagonista que tenim avui, la tenim per Barcelona, l'hem enganxat ara i li estem ocupant temps familiar i d'amics, perquè poc temps que passa per aquí. Hem volgut convidar al Via Lliure una catalana que treballa a la NASA, al Centre de Vol Espacial Goddard de Washington. Ella és matemàtica, és especialista en aerodinàmica, ella és l'Ariadna Farrés, ha participat en missions tan conegudes en els últims temps com la del telescopi James Webb, aquest telescopi espacial que està aconseguint les imatges més nítides i llunyanes de l'univers, i que està a punt, també d'aquí molt poc, d'aquí un parell de mesos, embarcar-se en un projecte que la durà a ella i a 8 dones més, de fet catalanes, a simular una missió a Mart. Com es simula? Doncs en un desert, el desert de Utah, als Estats Units. Què tal, Ariadna? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
M'imagino que això que he dit abans és bastant veritat. O sigui, quan vens aquí ets la reina de les festes, perquè tot deu preguntar, i què, la NASA, i què?
Sí, sobretot al principi, ara ja fa més temps, llavors ja no em pregunten tant, però els primers anys sí que era... Què, com és això de treballar?
Has d'inventar anècdotes. Cada vegada per satisfer les necessitats de la gent, no? Com arriba una catalana a la NASA, Ariadna?
En el meu cas, una mica casualitats de la vida, diguem. Jo vaig estudiar aquí a la UB, i el doctorat a la UB, i el meu grup de recerca havia fet, als anys 80 o així, havia fet col·laboracions tant amb l'Agència Espacial Europea com amb la NASA, i jo estava en un moment que estava buscant postdocs o feina, perquè estava esperant places, i parlant amb un professor em va comentar, a un cafè, si volia anar a fer... Diu, podries anar a la NASA. I en aquell moment, pues, l'endemà vaig tornar.
Clar, però tu tenies ja... Perquè m'imagino per el tipus de sí. carrera que pots haver estudiat, no sé si ja és una possibilitat que se t'obre o tens un interès especial en l'espai, no? Perquè al final un matemàtic pot dedicar-se a tantíssimes coses, no? I aerodinàmica, a més, podria ser l'espai, podria ser aquí a la Terra.
Sí, exacte. Sí, o sigui, l'espai sempre hi era. I, de fet,
sí,
el meu doctorat i, a més, eren mates, però aplicades a l'espai. Sempre la meva carrera estava enfocada en això, però sempre arriba un punt a la carrera que la sensació que tenia és que em quedaria sempre a l'acadèmia, que faria col·laboracions de tant en tant, però que el meu paper seria aquí més dins del món acadèmic i
això
no tant al món aplicat.
Investigar o ser professora?
Ser professora, sí. Fer recerca, anar a congressos, veure la gent de la NASA als congressos, comentar els i el teu paper, i que potser algun dia trobar una col·laboració amb ells. I pues, al final, pues, mira, vaig acabar treballant en allà.
T'has trobat a l'altra banda del mirall.
M'he trobat a l'altra banda, exacte. Com
hi vas arribar, però de totes maneres? O sigui, deies casualitat, estaves buscant una feina aquí?
Estava esperant que es resolgués una plaça aquí de professor, i me'n vaig anar a fer una estada en allà als Estats Units, intentant aconseguir col·laboracions amb ells. Quan vaig tornar no em van donar la plaça.
I aquí?
Aquí no em van donar la plaça.
Per la universitat.
Per la universitat, perquè és molt competitiu, hi ha molta gent, no? Mm-hmm. I llavors el que va... Els vaig comentar als de la Samira, no tinc feina ara, però quan trobi plaça, doncs ja tornem a parlar. I en aquell moment em van dir, vols tornar i acabar el projecte que has començat? I jo, vale.
Home, on s'ha de signar?
No he dubtat tant en contestar un correu. Vaig dir, sí. I llavors vaig anar per 7 mesos, 7 mesos m'han tornat un any, 5 anys ja.
Es va complicar.
Ja s'ha anat allargant, ja m'hi he quedat.
Per tant, quant temps fa, dius, que treballes a la NASA ara?
Diria fa uns 5 anys i mig.
5 anys i mig. Dèiem que en el Centre de Vol Espacial Goddard de Washington,
sí.
No? Perquè hi ha diverses seus importants a la NASA i algunes tenen a veure amb projectes molt diferents, sí. o amb parts del procés d'enviar un coet a l'espai diferents.
Exacte.
No?
Sí, o sigui, de centres de la NASA així grans... diria que n'hi ha 5 o 6, mai sé exactament quants, no? Els més famosos són el Johnson i Kennedy, que és on hi ha els astronautes, és on hi ha els llançadors. Goddard sempre s'ha centrat sobretot a observació de la Terra. JPL és el que està a Califòrnia, i després n'hi ha d'altres més petits arreu, i cada un fa coses diferents de la missió.
Tu deies, i ara preguntaré per la teva feina allà, però que d'alguna manera l'espai sempre hi havia estat present en el teu pensament, a l'hora de dedicar-se professionalment a això. Però hi ha d'infantesa, perquè clar, és una d'aquelles coses que quan un criu de 3 o 4 anys o 5 li preguntes què vol ser, i probablement una de les coses que diràs és astronauta.
Sí, en el meu cas, sí, astronauta també ho deia, inventora, astrònoma. Tinc molts records de mirar llibres amb imatges de l'espai. Recordo un llibre de l'Snoopy fent d'astronauta i mirar-me sempre...
Ah, sí, eh?
Sí. I sobretot les pàgines que sempre mirava més eren les dels coets, no sé, em fascinava molt tot això.
Has tingut telescopi a casa?
Ara en tinc un. De fet, de petit no en teníem a casa.
No en
ara...
teníeu, eh?
No, era un amic del meu pare, que anàvem a casa seva a veure pel seu telescopi.
Ah, sí?
Sí.
Ah, però llavors anàveu a casa d'algú a mirar.
Anàvem, sí, un parell de vegades, sí. Mm-hmm. Sí, havíem anat allà, i ara aquest any, sí, fa un parell d'anys per Nadal m'han regalat un telescopi. Ara en tinc un.
I ara ja en tens un.
Ara
però,
ja en tinc un.
Però llavors et deus pensar igual, això és feina, ara.
Sí, sí. Bueno,
això ara
sí.
Ja no vull gaudir-ho, ja... Jo vull fer el telescopi, vull mirar una sèrie.
Sí, però bueno, tant en tant, si la nit és clara, dic, va, anem a jugar una mica.
Anem a veure què passa.
Anem a veure què passa.
Home, clar, els teus ulls, diguem-ne, són molt diferents al d'un amateur o d'algú que vol buscar... És un bon artefacte el que tens a casa o no?
No, és molt senzillet.
És senzillet,
és molt senzillet i...
No pots fer grans descobriments des de casa.
No, a més, jo no sóc astrònoma, o sigui, sóc astrònoma aficionada. Vull dir, em dedico a altres coses, a mirar les estrelles, o com qualsevol dels astrònoms aficionats.
Sí? Home, alguns coneixements més tens que la resta, no?
Home, òbviament, no és allò que miri, no sé el que estic veient, però sí que no és... Tinc gent, amics, que en saben molt més d'astronomia que jo, en aquest sentit.
Com és la NASA per dins? És tan impressiona tant com aparenta?
Bona pregunta. Jo l'imagino, és com un campus universitari molt gran, no? És una extensió molt bèstia, i hi ha espais que impressionen, perquè és on s'estan construint els satèl·lits, telescopis i demés, i altres són despatxos. El meu és un despatx normal i corrent, amb una taula i un ordenador.
Qualsevol.
És una oficina qualsevol, i amb una pissarra, un ordenador i una taula, papers, i ja està. Mm-hmm. Però sí que hi ha altres zones que, clar, s'estan construint. Allà a Goddard és on es va construir els miralls del James Webb, i doncs quan anaves a mirar, doncs clar, anaves veient com anaven pujant els diferents miralls, i això era molt xulo, i això sí que impressiona molt.
Tu vas estar implicada, no?, en el projecte del James Webb,
sí,
de forma molt directa.
De forma directa, però molt cap al final. És a dir, els últims 2 anys de missió, mira, la sort que com que es va anar a posposar, mica en mica, em va donar temps de treballar una miqueta.
Entrar-hi, no?
Entrar-hi, i jo vaig estar fent més la part de trajectòries i maniobres que s'han de fer, com mantenir-lo a lloc i de més.
Però això vol dir que en el moment en què llencen el James Webb a l'espai, tu ets present en la maniobra, diguem-ne? No?
Jo no hi era perquè no tenia permisos, en el meu cas no podia estar, però sí que estava pendent i estava com a grup de suport en si passava alguna cosa. Llavors sí que vaig estar pendent amb els meus companys, estàvem allà escoltant, i tot va anar bé, per tant no hi havia problema, però si hi hagués hagut...
Una tensió deu ser, eh?
Sí, perquè clar, hi havia moments molt crítics a la missió que estava tothom molt pendent. S'havia de fer una maniobra al cap de 12 hores i havies de rebre la informació necessària de que tot estava... O sigui, clar, quan planegem una maniobra necessitem saber on està el telescopi en cada moment, i llavors havíem de... Les diferents ground stations, les diferents antenes havien rebut suficient tracking per saber on estava i poder planejar bé la maniobra. Aquests moments de tensió hi eren, sí.
Aquest James Webb, per què és important?
És important perquè ens dona una mirada nova a l'espai, no? És a dir, jo a vegades quan ho explico és cada telescopi és diferent i d'alguna manera el que fem és mirar el cel amb diferents ulleres i a l'hora de veure-ho amb diferents ulleres podem veure diferents coses. Llavors, ara ens permet veure regions de l'espai que no havíem vist mai. Les primeres imatges que van treure ja no és només per la nitidesa que tenen, sinó per la informació que contenen i que els astrònoms que han estudiat i van rebent noves informacions. Llavors, es faran nous descobriments. Ens permet veure prou lluny a l'univers que no hi hem anat mai, no ho havíem vist mai, i podrem començar a veure si les teories que teníem de com funcionava l'univers són certes o no són certes.
Això implica descobrir planetes, exoplanetes, altres galàxies, sistemes solars diversos...
Sí. Crec que hi ha diverses coses que pot ser, observació de galàxies, estrelles, la detecció d'exoplanetes, ja no només detectar exoplanetes, que això ja ho hem estat fent durant els últims 10 anys, però a més detectar si a l'atmosfera d'aquells planetes hi ha certs components o no, i de manera que podem saber si en aquells planetes hi ha aigua o no hi ha aigua, i si hi ha la possibilitat de vida o no.
Això... Tinc la impressió, mira, fa una setmana que just en parlàvem per tot el tema de l'avistament dels ovnis, no?, als Estats Units, que no sé si vosaltres us n'heu enrigut gaire o com ho heu rebut, diguem-ne, perquè allà, clar, hi va haver-hi una setmana o 10 dies que semblava que allò, si no paraven d'arribar objectes al cel dels Estats Units.
Jo la part dels globus no la controlo massa, però sí que vaig sentir molt de renom, però t'he de dir que no he estat seguint molt tot el tema.
No, t'ho deia perquè al final, amb la investigació cap a l'espai, fixa't que una de les primeres coses que has dit és buscar si hi ha les condicions en un planeta perquè hi hagi aigua, per exemple.
Sí.
I això automàticament a tots ens fa pensar que hi hagi vida.
Exacte.
Bona part de la feina que està fent la NASA és per buscar vida?
No, jo diria que no.
No.
Bona part de la feina és entendre l'univers, descobrir... I, a més, els diferents projectes de la NASA van una mica en funció de... de les modes que hi ha en aquell moment, o projectes, o sigui, s'obren convocatòries de, mira, volem estudiar aquestes coses, proposa una missió, i llavors la gent proposa diferents missions. Òbviament hi ha un sector que està interessat a veure si hi ha vida o no, però no és l'únic objectiu. A l'engròs jo diria que és entendre l'univers.
Entendre l'univers.
Entendre,
no és poca
molt complex,
cosa, no?
No és poca cosa, no. Mm. I és que hi ha tantes coses, com es forma la Terra, com es va formar, per què som aquí, com es formen els altres planetes...
Si som producte d'una pura casualitat,
exacte,
o no.
Exacte, sí, sí. Crec que hi ha molt d'espai com perquè siguem els únics, però
bueno, sí, oi?
Jo crec que sí. El que passa que tot està tan lluny i les escales són tan grans que també tinc els meus dubtes que mai arribem a veure si hi ha gent o no, o arribem a viatjar a un altre planeta on hi ha personetes.
Però des d'un punt de vista estadístic et sembla difícil que no existeixi alguna altra cosa.
Ah, exacte, sí, em sembla difícil, sí, sí. Mm.
Des de la teva feina, perquè ara m'explicaves, parlaves de la trajectòria del James Webb, no? O sigui, per entendre-ho molt senzillament, perquè m'imagino que tot és molt complex allà, i a la NASA, el tipus de feines de cadascú, tu o el teu equip o el vostre entorn us dediqueu a que el que s'envia a l'espai segueixi la trajectòria que ha de seguir?
Exacte.
Sí, eh?
Sí, sí.
Satèl·lits...
Satèl·lits, telescopis, naus, en general, en funció d'on vulguis anar, la idea és trobar aquest camí, diguem, per anar d'un lloc a l'altre, ja sigui una missió a Mart, ja sigui el James Webb que està orbitant una certa regió.
Però s'entén des del punt de sortir de la Terra fins... O mentre està navegant per l'espai.
I mentre està navegant per l'espai, perquè quan està navegant per l'espai... haurem de fer certes maniobres per poder arribar a lloc, no? Llavors, la primera part, quan es concep una missió, hem d'entendre, doncs, com podem arribar allà i com ho podem fer amb el mínim combustible possible, no? En funció de les restriccions que tingui la nostra missió, la nostra nau i demés. Llavors, hem de calcular, doncs, vale, cap on hem d'anar, a quin dia o cada quan haig de fer aquestes maniobres, tot d'estudis de contenció, perquè què passa si aquesta maniobra no serà perfecta? Hi haurà lleugers problemes. Llavors, com això va canviant i configurar un pressupost, diguem, per cada dia de la missió.
El combustible és la clau de tot?
Sí.
En un viatge a l'espai?
Sí, és la clau, perquè és l'única manera que tenim d'anar-nos movent i a més...
No s'ha desenvolupat una tecnologia o començat a idear algun tipus de tecnologia que canviï radicalment la manera en què es propulsa una nau?
De moment hi ha els tres, el més usat i el que es fa servir la majoria és la combustió química, que funciona com motors, diguem, com els del cotxe, més o menys.
Sí.
Hi ha la combustió elèctrica, que el que passa que és més durable, però el tipus d'impuls que reps és molt petit, i hi ha així com a més innovadors són les veles solars, que la idea és fer servir...
Les?
Veles solars.
Veles solars.
Que la idea és fer servir la llum del sol com si fos vent, i impulsar-te pel sistema solar, diguem.
Ostres!
I és molt xulo. La meva tesi és d'això.
La
meva tesi doctoral era sobre veles solars, i la idea és estudiar, bueno, veure com fer servir aquesta llum per anar d'un lloc a l'altre. Avantatge és que és il·limitat, perquè mentre tinguis sol pues, vas tirant, però clar, és una força fluixa. Llavors necessites veles molt grans, satèl·lits molt petits, per poder-te... fer-ho servir de la manera millor, diguem, per poder fer aquest efecte.
Quan dius, segur que no ho entendré,
no.
Però quan dius fer servir la llum com si fos vent...
Sí. Què vol dir, no?
Ara tindrem la complicació, ara... no, suposo?
No, bueno, complicat. Diguem, la llum és una ona,
sí.
I llavors la llum, quan xoca contra nosaltres, rebota.
Uh-huh.
Val? Llavors aquest xocar...
I aquí veiem el color, per exemple.
Com?
I aquí veiem els colors, per
aquí
exemple, no?
Colors,
en el rebot.
En el rebot, sí. A l'espai el que hem observat és que els diferents satèl·lits, no? Això ja se sap des dels anys 60 o així, que aquesta llum pues, pica, xoca i rebota. I això és fa una força petita, i això et desvia lleugerament.
Ah, sí?
Sí, llavors...
El xoc de la llum?
El xoc de la llum, sí. I això ho van observar en els primers satèl·lits, quan estaven intentant reconstruir la trajectòria que havia fet i feien servir només la gravetat, diguem, veient que els hi faltava alguna cosa. Llavors em van adonar que aquesta força de la llum ajudava a ajustar. I, per tant, en molts càlculs que tenim, amb el James Webb mateix i demés, hem de tenir en compte aquesta força, que normalment és simplement és petita i desvia una mica, i si la tens en compte, doncs sabràs on arribaràs. I llavors hi ha gent que va tenir la idea de dir, o sigui, per què no faig servir aquesta força per propulsar-me? I llavors la idea és doncs, maximitzar l'efecte d'aquesta força. I llavors agafes essencialment un mirall molt gran, de manera que així tota la llum xoca i rebota, i pots tenir el doble de força, no? Perquè tens la que impacta i la que torna, i fer servir això per impulsar-te per l'espai.
Però no hi ha cap nau de cap tipus o cap satèl·lit que hagi funcionat així, que s'hagi desplaçat així?
Sí, de moment sí, però han estat tot demostracions de tecnologia.
Ja.
És a dir, se n'han llançat 4, Una l'agència espacial japonesa, amb una trajectòria entre la Terra i Venus, va desplegar una vela solar, i la NASA i la Planetary Society n'han tret dos al voltant de la Terra, i la idea és fer-la servir. Llavors, hi ha diferents projectes de gent que vol fer servir veles solars per fer diferents coses.
Això només funciona a l'espai exterior?
Sí, bueno, aquí perquè és que, o sigui, la llum també afecta una força a nosaltres, però és tan petita que la gravetat guanya directament.
Clar.
Quan estàs molt a prop de la Terra, la gravetat et guanya, i llavors pots fer servir una vela solar per anar sortint, però necessites molt de temps per escapar-te. Un cop estàs lluny de la Terra, llavors ja pots començar a jugar una mica més perquè pots fer més coses, no? A vegades, comparar-ho com quan navegues a vela a mar,
sí.
Si has de sortir a port amb una vela, hòstia, has d'estar allà fent...
és
una feinada. Un cop ets a mar obert i fa vent, perfecte, no? Pues, amb una vela solar seria una mica mateix. Per sortir a la Terra costa molt, però un cop ets a fora, pues, pots fer moltes coses. I, per exemple, hi ha gent que proposa acostar-te molt al sol, agafar molta energia del sol, o molt de vent solar, no? Perquè com més a prop estàs del sol, més fort és el vent, i quan més lluny estàs, més fluix és el vent. Acostar-te molt per accelerar-te i sortir disparat del sistema solar i anar a explorar altres galàxies.
El problema és que has d'arribar al sol primer, no?
Sí, exacte. Però, bueno,
és un petit detall que hi arribarem. Detall,
però bé, s'està explorant. Són diferents maneres de...
Sí, que hi ha gent pensant en sortir de la galàxia.
De la galàxia no, del sistema solar.
Perdó, del sistema solar.
Sí, perquè la galàxia ja està.
Sí, això és una altra, no, és una altra
és
cosa.
És una altra cosa, però si els Voyager van trigar 15 anys o així en sortir del sistema solar, doncs amb una vela solar potser podries fer en 5 anys. Mm. O 6, depèn.
Què ens interessa tant de Mart?
Moltes coses. Jo crec que Mart ens interessa perquè és com el germà bessó de la Terra, no? Té unes condicions molt similars, però no hi ha vida. Llavors, entendre per què a Mart no hi ha vida, doncs també ens ajuda a entendre... com mantenir-la aquí, no?, d'alguna manera.
Uh-huh. Feu una missió d'aquí a 2 mesos al desert de Utah.
Sí.
No sé si és reproduint les condicions que podria ser si un equip d'astronautes arribessin a Mart, però que es diu Hipàtia, i que sou un grup de dones catalanes, que preteu aconseguir? O sigui, quin és l'objectiu de fer aquesta prova?
O sigui, a nivell de missió és simular una missió a Mart... humilment dins de les condicions que ens permeten la Terra, no? És a dir, no podrem simular la mateixa gravetat a Mart perquè no hi ha manera de fer-ho. A fora hi ha oxigen, a Mart no n'hi ha, no? Llavors hi ha certes coses que no, però la topografia és molt similar, les condicions d'aïllament hi seran, el fet de que tindrem pues, el menjar racionalitzat i totes aquestes coses, cada cop que haguem de sortir a l'exterior ho hem de fer amb els protocols de la missió, no? És a dir, hi ha dos que es queden a dintre i dos que surten, bueno, i anem tornant, o sigui, aquestes coses. L'objectiu és vari, per una banda és avançar en aquest coneixement de, bueno, anar-nos entrenant per saber quines coses serien necessàries quan has de fer una missió a Mart, no? Ja que els viatges a Mart són tan costosos i encara no tenim la tecnologia per anar-hi, almenys poder simular i anar entrenant i posar el check de totes les coses que són necessàries. A nivell de la tripulació Hipàtia, l'objectiu també és divers, no només és fer recerca per Mart, però, a més, fomentar les vocacions científiques. I, sobretot, perquè és intencionat que siguem tot dones, doncs fomentar les vocacions científiques de les dones.
Bueno, el nom ja ho diu, no?
Exacte.
Hipàtia és la primera gran... Bueno, recordo que molts ho vam, fins i tot, diria, descobrir amb la pel·lícula de la Menàver, no? Que ara no recordo com es deia. Es deia Hipàtia?
No, Ágora.
Ágora, gràcies. No? Podríem considerar, no sé, la primera científica.
Sí, és la primera científica reconeguda a la història, llavors, sí, sí. I una mica en honor a això, per això l'hem posat a la... El nom també és intencionat i l'hem posat Hipàtia en honor a ella.
Tu creus que ho veurem, això d'una població humana desplaçant-se fins a Mart en els pròxims... al llarg de la nostra vida? De la teva i de la meva, perquè no sé si tenim una edat similar.
Sí, jo diria que sí. no, jo crec que sí. Passa que, no sé, tinc com sentiments contradictoris, no? Si hem d'anar o no a enviar una població a Mart o si simplement hem d'anar-hi com a científics a estudiar-ho. Aquí entren moltes coses. Però jo crec
que em serveix la primera, eh? Sí, sí. És a dir, si només és enviar-hi, només, entre cometes, uns científics, també em serveix. Perquè ara no és possible fer-ho,
això,
no?
Ara no és possible. No, perquè el viatge és molt llarg. Jo crec que no som capaços encara de mantenir en vida durant 6 mesos, que és el que triga un viatge a Mart, la tripulació dins d'un habitacle tan petit i de més. Llavors has de fer tot el viatge sostenible. Però jo crec que sí, jo crec que som tan tossuts a la humanitat que en algun moment sí que hi arribarem i sí que ho veurem.
Però bàsicament estudiar, tu creus? No és per muntar una colònia a Mart?
Depèn de qui parlis. Per exemple, si parles amb l'Elon Musk, ell et dirà que el que vol és muntar una colònia.
Un hotel, pràcticament.
Un hotel i colonitzar Mars. Si parles amb la NASA, l'objectiu és simplement estudiar i entendre. I la idea és... Ara s'està fent molta recerca a Mart i sempre enviem robots a Mart. Però, clar, el tenir una persona o tenir un robot, el tipus de ciència que pots fer és molt diferent, no? Llavors, la idea de tenir gent en allà és que et permetria fer ciència de forma diferent.
Però hi ha una cursa internacional per arribar fins a Mart? És a dir, igual que va passar amb la Lluna als anys 60, el primer que arribi, el que guanya, no? Entre, en aquest cas, els Estats Units i la Unió Soviètica. Ara, Estats Units, Rússia, Xina, la Índia... Hi ha una mena de competició per veure qui arriba primer a Mart?
Jo no tinc clar que la Xina i la Unió Soviètica, bueno, Rússia no sé, sí. Estiguin tan enfocats en Mart com ho està la NASA. Uh-huh. Jo crec que ara s'està tornant a veure una mica el mateix amb una cursa per anar a la Lluna un altre cop. Perquè, de fet, la NASA té l'objectiu d'Artemis 2-3 per tornar i fer crear una estació espacial internacional al voltant de la Lluna, i em sona que la Xina i Rússia estan conjuntament unint forces per també tornar a anar... Més que res perquè és més accessible estar allà, i la idea també ens serveix anar a la Lluna per anar entrenant-nos, no? De fet, l'humanitat no ha sortit del voltant de la Terra. O sigui que és veritat que ara hi ha molts astronautes que estan a l'Estació Espacial Internacional, però estan en un entorn segur, diguem, perquè tenim el camp magnètic de la Terra, que ens protegeix de la radiació solar, i a més a la Lluna ja tot això no hi és. I només hi hem enviat gent. Els homes que hem enviat han estat anant allà durant 3 dies i han tornat. No han estat en períodes extensos. Per tant, només entrenar amb això ja ens serveix, de veritat.
Tu voldries ser astronauta?
Sí, a mi m'agradaria, sí. Sí, m'encantaria anar a l'espai, sí.
A la Lluna?
A la Lluna, sí. A Mart, ja tinc els meus dubtes. Potser no sé si estaria disposat a sacrificar 6 mesos o 2 anys de la meva vida per això.
Però... I això és factible? És possible? Una persona que treballa a la NASA té capacitat per acabar sent un astronauta?
Sí, té capacitat perquè... Però jo crec que té les mateixes possibilitats que potser un pilot d'avió o altra gent que tingui formació similar, no? Quan s'obren aquestes convocatòries, la descripció és bastant àmplia. Llavors, hi ha molts científics que tenen les mateixes probabilitats que una persona que treballa a la NASA, crec jo, Jo, de fet, em vaig presentar ara a les convocatòries.
Hi ha una convocatòria ara, com si fos
Va haver una convocatòria ara fa 2 anys. Ara s'ha resolt que hi ha hagut 2 espanyols que han estat seleccionats, no?
Sí.
L'ESA feia molt de temps que no en feia. La NASA n'ha estat fent més sovint, cada 2 anys ha estat renovant. Com que ara hi ha més interès, doncs va una mica el mateix. Com si ara comencen a haver-hi més viatges espacials, doncs aniran renovant més la plantilla i aniran sortint més convocatòries.
Mm-hmm. Estem parlant amb l'Ariadna Ferrés, que és una catalana que fa 5 anys o 5 anys i mig, pràcticament 6 camí de 6 que està treballant a la NASA, i amb tota l'èpica que això comporta. Digue'm què és el primer que vas fer quan vas arribar a la NASA.
Un selfie a la porta, perquè no sabia jo quan tornaria. Llavors vaig entrar abans d'anar a buscar la meva targeteta. Hi havia el logo, vaig enviar el selfie i vaig enviar a casa. Ja hi sóc.
Però tens material de roba que t'identifiqueu com a la NASA?
Sí, però no te'l donen, diguem. Ja, a dintre hi ha una tenda de souvenirs. I llavors crec que aquell estiu no havia comprat mai tantes samarretes. Tots els amics em van demanar una
Ni una targeta que et posis al pit que
no,
digui
una targeta,
Ariadna
sí.
Una...
Sí,
això sí, una identificació.
Sí, tinc la meva targeta d'identificació.
Ah, bueno,
sí,
això està bé.
Sí que t'ho donen, sí. Però vull dir, no és allò que arribi. Bueno, nosaltres no us donen, no? Samarretes de RAC1.
No!
Tampoc ens en donen.
Però és que a vegades he vist molta més gent vestint amb roba de la NASA que pensava, ostres, doncs allà els deuen donar tots els treballadors. No,
No, tots ens
fan pagar, no?
Ens fan pagar, sí.
És car, la botiga?
Tenim descompte.
Ah, bueno, això està...
Sí, tenim un descompte, però no... Bueno, com una samarreta normal, no sé.
Val, està bé. Ella és l'Ariadna Ferrés, és un gust poder parlar amb ella. Digue'm només una cosa. A part de l'èpica aquesta de treballar a la NASA, els dies a l'oficina poden ser tediosos també, o tot és tan espectacular com sembla?
No, no deixa ser una feina, i hi ha dies que es fan pesats, perquè hi ha dies que no et surt res, no et surten els càlculs i estàs pues, emprenyada amb el món perquè no et surt res, i altres dies que et surt i tens un subidon de l'hòstia, llavors, bueno, és una mica de, com tot, hi ha dies que són pesats perquè tens moltes reunions, et demanen moltes coses, tens la sensació que no arribes i fas el que pots, i altres dies que t'ho passes molt bé.
T'anava a dir, després de James Webb, després d'Hipàtia, hi ha un projecte en què estiguis ficada que hagi de passar en els pròxims temps, per exemple, les missions a la Lluna, i estàs implicada de forma directa o no?
No, jo no, en aquestes missions no estic implicada. Estic implicada en 2 missions noves, que són SWIFO i el Roman Space Telescope, que són telescopis. Una anirà a observar el Sol i l'altra anirà a observar les diferents galàxies. i estic treballant en pues, una mica... Van a regions de l'espai similars al James Webb i on estem analitzant pues, com anar fins allà i llencen les dues 2025-2026.
Ah, carai. Bueno, sempre treballeu a llarg termini.
Sí, llavors...
Això deu ser difícil, eh? Llevar-se al matí i pensar, bueno, encara queden 3 anys per llançar-lo.
Sí, sí, però encara dius, quina feina que ens queda per fer.
això és veritat. Ariadna, ha estat un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Igualment.
Ara passen 3 minuts de 3 quarts d'una del migdia, fem pausa i de seguida continuem. Vinga.